Catalunya Ràdio.
L'informatiu del migdia.
Bon dia, són les dues. Tancament de files al Parlament d'Esquerra Republicana amb el govern d'Entesa contra les embestides de Convergència i Unió. El president de la Generalitat, José Montilla, hi ha anat a donar explicacions del canvi de conseller al capdavant de Governació. A la cambra legislativa s'ha trobat com la Federació Nacionalista acusava els republicans de tornar a ser un factor de desestabilització per la pugna interna de poder, mentre els socis de govern, Parlament, Ignasi Abad, denunciaven la cua de palla de Ciu.
Sí, José Montilla i Artur Mas han acabat intercanviant-se retrets sobre la cohesió o no del govern i també de la Federació Nacionalista. Els escoltem tots dos.
El govern està més qüestionat que la seva casa gran. No cap ni el seu soci.
Miri, el senyor Duran i jo hem fet campanya junts. I vostè, amb el senyor Maragall, no l'ha pogut fer.
Per cert, que el líder de l'oposició, Artur Mas, ha elevat i molt el to de la crítica al govern d'Entesa i no ho ha fet a propòsit del relleu a la Conselleria de Governació. Mas ha sorprès amb paraules gruixudes contra el tripartit en una entrevista amb l'Antoni Bassas, on ha acusat el govern d'amagar transvasaments d'aigua del Segre Llobregat.
El que no pot ser és que s'estigui planificant un transvasament com estan planificant els del tripartit i que no se'n pugui ni parlar. Aleshores, això és una dictadura, però sí, home, sí, disfressada i adornada de democràcia.
Aquest dijous ens deixa un nou anunci de retirada política. La imatge d'Iniciativa a l'Ajuntament de Barcelona tots aquests anys, Imma Mayol, se'n va. Ho farà, diu, a poc, i Ajuntament Cesc Armengol sense trencadisses.
Sí, de manera consensuada, sense estridències, meditada i tranquil·la, i també desvinculada del tot amb la davallada, diu, dels vots d'Iniciativa per Catalunya. Passa a la segona tinença d'alcaldia, Ricard Gomà, i Imma Mayol a la cinquena tinença d'alcaldia, mantenint l'àrea de medi ambient els pròxims 3 anys, i acabat el mandat, es retira de la política activa.
I encara en clau municipal, Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, anuncia que ni se'n va de l'Ajuntament de la capital de l'Estat, ni disputarà el lideratge del PP a Mariano Rajoy. Parlem de la butxaca, els preus van tornar a pujar el mes de febrer, d'una dècima a Catalunya, de dues al conjunt de l'Estat. En tots dos casos, l'increment de la inflació acumulada en els últims 12 mesos ja és del 4,4%, el cost de la vida més alt des de mitjans de la dècada dels 90. L'últim any, productes tan bàsics com el pa, els ous i la llet s'han encarit entre un 11 i un 27%, per bé que la llet comença a revertir aquesta tendència. Què hi diuen els governs i els agents socials, Pilar García?
Doncs el govern central reconeix que les dades no són bones. Manté que la inflació baixarà al llarg de l'any, però admet que pot ser un entrebanc al petroli, que avui, per cert, ha tornat a marcar un nou rècord a prop dels 107 dòlars. Els sindicats denuncien que, més enllà de factors internacionals, alguns preus els inflen els distribuïdors i la fiscalitat encareix els productes de més consum.
Decisió important de la justícia espanyola a favor del dret a declarar en català als tribunals. Segur que recordareu la vista a l'Audiència Nacional contra els dos joves gironins que van cremar imatges del rei i a qui el president de la sala va obligar a declarar en castellà. Doncs bé, ara, Girona, Isabel Joanola, aquell judici s'haurà de repetir.
Sí, s'haurà de repetir, perquè així ho van acordar per unanimitat els 18 magistrats de la sala penal de l'Audiència Nacional on es va fer el judici. Argumenten que s'ha vulnerat el dret a utilitzar el català. La resolució marca un precedent pel que fa a la possibilitat d'ús de les diferents llengües de l'Estat espanyol a l'àmbit judicial.
5 minuts abans de 3 quarts, l'esport al punt. Ara n'avancem en portada al més destacat Jordi Turrià.
D'aquí a pocs minuts sabrem les preferències del vestidor blaugrana de cara al sorteig dels quarts de final i també de les semifinals de la Lliga de Campions de Futbol que es farà demà a Suïssa. També ens acostarem a Gemma Mengual, que lluita per la seva primera medalla d'or als campionats d'Europa de natació que han començat avui a Eindhoven. I també passarem pel Melbourne, on Fernando Alonso i Lewis Hamilton s'han creuat avui per primer cop aquesta temporada.
Les 2:04.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Martí Ferrero.
Explicacions del president Montilla en seu parlamentària del canvi de conseller al capdavant del Departament de Governació. El president ha assegurat que les eleccions es faran quan toca, perquè el govern és estable i la sortida de Joan Puigcercós de l'executiu no altera el full de ruta previst. Primera connexió a punt amb la cambra legislativa catalana. Joan Trias.
José Montilla ha insistit a defensar la cohesió interna del seu govern per afrontar els grans reptes de la legislatura. Com sempre, el més sobrellat ha estat el nou model de finançament. Nega que la sortida de Puigcercós evidenciï paràlisi de la Generalitat perquè no modifica ni un punt de l'acord d'entesa en què es fonamenta el tripartit ni el pla d'actuacions a l'executiu. A més, ha volgut dissipar qualsevol remor d'eleccions anticipades.
No sé si a vostès les agradaria que tinguéssim eleccions anticipades, vostès ha fet referència, però les eleccions es faran quan toquin.
De fet, la mateixa representant d'Esquerra Republicana en el debat d'avui, Patrícia Gomà, també ha compromès el seu partit dins el govern fins a final de legislatura.
Per tant, tranquil·litat i bons aliments, perquè tenim per davant 3 anys de legislatura on farem molt bona feina, com hem fet fins ara. Fem bona feina i serà al final d'aquest període, d'aquesta legislatura, quan tots plegats haurem, en tot cas, de retre comptes a la ciutadania.
Tots dos han garantit que el nou conseller Ausàs donarà continuïtat als projectes conduïts per Puigcercós.
Gràcies, Joan. Ens quedem al Parlament. Fetes aquestes explicacions a petició pròpia, la compareixença de Montilla a la Comissió d'Afers Institucionals ha acabat en un enfrontament dialèctic entre el president de la Generalitat i alhora líder del PSC i el cap de l'oposició i home fort de Convergència i Unió, Artur Mas, sobre la falta de cohesió de les respectives formacions polítiques. Segon punt de connexió, Ignasi Abad.
El president de la Generalitat i el cap de l'oposició han acabat intercanviant aquest retret sobre la falta de cohesió al govern i també el sí de Convergència i Unió. Escoltem primer José Montilla i a continuació Artur Mas.
El govern, senyors de Convergència i Unió, està més qüestionat que la seva casa gran, en plena de miralls on, he de dir, no cap ni el seu soci.
Vostè té els peus de fang amb tot això. Perquè, miri, el senyor Duran i jo hem fet campanya junts. I vostè, amb el senyor Maragall, no l'ha pogut fer.
La diputada del PSC, Lídia Santos, ha pogut abocar altres canvis de govern en època de Jordi Pujol, quan el 2001 va nomenar Artur Mas conseller en cap i Duran Lleida va sortir del govern català.
La substitució del senyor Duran, evidentment no motivada per cap contesa electoral, òbviament no motivada tampoc per cap congrés, sinó simplement per no sols interessos, sinó per pugnes dintre de la coalició de Convergència i Unió.
Per part del Partit Popular, Daniel Cirera ha dit que li preocupa la cohesió del govern i li ha fet una pregunta molt concreta a José Montilla, que segons ha denunciat després ha quedat sense resposta.
Vostè forma part d'un govern tripartit, té 2 socis de govern. Em pot dir, amb noms i cognoms, qui és el seu interlocutor amb Esquerra Republicana de Catalunya? Podem saber qui mana en el govern per part d'Esquerra Republicana de Catalunya?
Tot i que Albert Rivera del grup Mixt ha dit que no volia fer sang a la compareixença, ha definit la situació d'Esquerra d'aquesta manera.
També s'ha parlat aquí de Dragon Khan, nosaltres també ho hem comentat alguna vegada. Jo sincerament crec que ara hauríem d'inaugurar ja una nova instal·lació dintre aquest parc temàtic o d'aquest parc, que seria el túnel del terror per les ganivetades que volen dintre del tripartit i la sang que s'està fent. Perquè clar, veure les declaracions del conseller de la vicepresidència amb les declaracions del senyor Puigcercós no sembla precisament un govern cohesionat.
Rivera, tot i això, tot i aquestes paraules, s'ha ofert per donar estabilitat al govern, si cal.
Gràcies, companys del Parlament. Fins aquí la compareixença del president de la Generalitat per explicar el canvi de govern forçat per la renúncia de Joan Puigcercós al capdavant de la Conselleria de Governació. Però aquest matí, davant dels micròfons d'aquesta casa, del Matí de Catalunya Ràdio, ja hem tingut un aperitiu del duel que avui ha protagonitzat Artur Mas amb l'executiu de Montilla. I és que abans de la intervenció al Parlament, Artur Mas ha dit que el govern adopta formes dictatorials quan amaga els ciutadans que planifica un transvasament d'aigua del Segre cap a Barcelona.
El que s'ha de parlar és amb transparència. El que no pot ser és que des d'un govern, d'amagat i enganyant la gent, i sense que la gent es pugui defensar, aquella gent que pugui quedar afectada, s'estigui planificant un trasbassament com estan planificant els del tripartit, després d'haver-se omplert la boca de que trasbassaments no, i que no se'n pugui ni parlar a nivell d'opinió pública, ni els sectors que s'han de defensar es puguin defensar, perquè això no és una democràcia. Aleshores, això és una dictadura, però sí, home, sí, disfressada i adornada de democràcia.
Un to de duresa que, per cert, després ha suavitzat. Sobre possibles pactes amb el PSOE, Mas creu que el PSC intentarà evitar que Convergència i Unió tingui un paper rellevant en el govern de José Luis Rodríguez Zapatero. La política avui també ens deixa un altre titular destacadíssim. Els resultats electorals de diumenge han precipitat canvis a l'Ajuntament de Barcelona. Imma Mayol cedeix el lideratge del grup municipal d'Iniciativa al seu número 2, Ricard Gomà. Mayol continuarà al govern municipal, però amb menys pes polític i, a més, quan acabi el mandat, acaba d'anunciar que es retira de la política. Anem a l'Ajuntament. Cesc Armengol.
Hola, bon dia. Imma Maiol desvincula els mals resultats d'Iniciativa per Catalunya de les eleccions generals a la decisió de fer públic tot just ara el seu relleu de segona tinent d'alcalde pel fins ara cinquè tinent d'alcalde i futur candidat municipal de la formació ecosocialista Ricard Gomà. El cas és que ho anuncia avui per descartar rumors i ho fa de manera tranquil·la i meditada, com li agrada a Imma Maiol.
Fer un relleu plàcid. És possible, i per això vull expressar la meva satisfacció, fer un relleu tranquil, reflexiu, volgut, on el timing del procés del Ricard i el meu s'han acompassat, i per tant, sense estridències, sense conflictes, sense guanyadors i perdedors, la que us deia, encara que sembli mentida, un relleu plàcid és possible.
Mantenint el seu compromís amb els electors els pròxims 3 anys, es dedicarà amb totes les energies, il·lusió i coratge al que més li agrada, diu, el medi ambient. Acabat el mandat, es retirarà després de 20 anys de l'activitat política. Pel grup municipal del PSC, l'intercanvi de tenències d'alcaldia pel seu soci de govern no suposa cap canvi, sinó el que referma, diu, és l'estabilitat per la manera tranquil·la amb què s'ha fet. Tampoc suposa cap canvi amb les intencions del PSC perquè torni al govern municipal Esquerra Republicana de Catalunya. El primer tinent d'alcalde, Carles Martí, confirma que aquesta setmana mateix, l'alcalde li ha demanat a Jordi Portabella en una trucada telefònica que torni al govern. La proposta s'ha fet amb els mateixos termes que s'ha fet fins ara i la resposta de Portabella ha estat la de sempre. Tot continua igual.
Gràcies, Cesca. En canvi, a l'Ajuntament de Madrid, l'alcalde Alberto Ruiz Gallardón ha anunciat que es manté a l'alcaldia i que no abandonarà la política. Gallardón tanca d'aquesta manera les especulacions obertes per ell mateix després que Mariano Rajoy no l'incorporés a les llistes electorals del Partit Popular.
Creo que es mi obligación y mi responsabilidad seguir en el puesto que los madrileños, de una forma muy generosa, me han dado en las últimas elecciones, que eran las cuartas en las que me encargaban responsabilidades de gobierno.
I ara un afegit que confirma que Mariano Rajoy ha engegat les tasques de renovació dels seus equips al PP. I és que s'acaba de saber que el fins ara portaveu parlamentari dels populars, Eduardo Zaplana, no repetirà en el càrrec aquesta pròxima legislatura.
L'informatiu del migdia, Catalunya Ràdio.
3 per 1 quart de 3, els preus han pujat al febrer un 0,1% a Catalunya respecte al mes anterior i un 0,2% de mitjana espanyola, uns increments en la línia dels anys anteriors. Però la inflació acumulada en 12 mesos es manté, en tots dos casos, en les taxes més altes des del 1995, arribant fins al 4,4%, Pilar García.
Els aliments, els productes relacionats amb el petroli i els serveis de la llar, aigua, llum i gas, són els que més s'han encarit en un any, al voltant del 7%. El secretari d'Estat d'Economia en funcions, David Vegara, manté que la inflació baixarà d'aquí a finals d'any, però reconeix que ho pot condicionar el petroli, que avui ha tornat a marcar un nou màxim històric a prop dels 107 dòlars.
Ahora bien, si el crudo prosiguiera su escalada, pues es evidente, es indiscutible, es innegable que esto dificulta, no el perfil descendente, sino hasta cuándo desciende los niveles de inflación a fin de año, ¿no?
Però a banda dels components internacionals, els sindicats creuen que alguns preus s'inflen en el camí cap al consumidor. Eva Granados, de la UGT catalana.
S'han d'implantar mesures que garanteixin la transparència en la formació de preus, perquè creiem que hi ha alguns preus al mercat que estan per sobre del preu real i que potser només amb la traçabilitat de la creació del preu es podria veure en aquesta cadena de distribució on s'estan augmentant aquests preus.
Alguns aliments mantenen alces espectaculars. La llet, un 28%, els ous, el pa i el pollastre, per sobre del 10%.
Gràcies, Pilar. Continuem parlant de preus. Un dels sectors més afectats per l'alça del preu del petroli és el dels transportistes. Per això avui traslladaran la seva preocupació al Ministeri de Foment, Sergi Roca.
Serà en el decurs de la reunió trimestral de l'Observatori de Preus del Transport. L'últim any, el gasoil s'ha encarit més d'un 20% i les associacions de transportistes reclamen una revisió de les tarifes i més control dels que treballen per sota dels costos. D'altra banda, qui ja pot notar la influència directa de l'encariment del cru és qui compri bitllets d'Espanair o de Lufthansa. En el cas de l'aerolínia espanyola, l'augment és de 2 euros en el recàrrec per combustible, mentre que la companyia alemanya la puja 3 euros en els vols europeus.
I tot i la situació de repunt inflacionista, hi ha bones notícies per la SEAT. Tal com es preveia i com ha confirmat avui la casa matriu Volkswagen, s'ha confirmat que la marca de Martorell ha recuperat els beneficis un any abans del previst. L'anunci s'ha fet a la capital alemanya, a Berlín. Oriol Serra.
El president de Volkswagen, Martin Winterkorn, ha defensat SEAT durant la presentació del balanç anual que ha fet avui a la seu del consorci a Wolfsburg.
Meine Damen und Herren,
Wer Seat abschreibt.
Senyores i senyors, qui menystingui Seat comet un gran error. Els companys de Martorell ho tenen tot a punt per a una tendència de creixement exitosa. Més de 431.000 clients i un plus d'entregues al 2007 parlen amb claredat.
El conjunt de marques del Consorci Alemany ha tornat a batre rècords, triplicant els resultats operatius amb 6.200 milions d'euros i amb uns beneficis abans d'impostos de més de 5.000 milions d'euros. Les vendes del grup Volkswagen també han augmentat fins a un 10,5%.
Una aposta de futur.
L'educació.
Una demanda creixent.
Les noves tecnologies.
Un portal educatiu pioner a l'Estat.
Edu3.cat.
Catalunya Ràdio, TV3 i el Departament d'Educació posen al teu abast i al de les escoles centenars de programes educatius de ràdio i televisió.
Per ampliar coneixements i fomentar l'ús de les noves tecnologies.
Edu3.cat.
Edu3.cat.
Catalunya Ràdio i TV3 amb l'educació.
Oberts a l'ensenyament. Oberts al món.
Un quart i un minut de tres. Resum de titulars començant pel més nou i el més destacat amb el Francesc Soler.
I que és que Eduardo Zaplana ha anunciat que abandona com a portaveu del Partit Popular al Congrés per tal d'afavorir la renovació. Alberto Ruiz Gallardón, en canvi, anuncia que no plegarà d'alcalde de Madrid. A Barcelona, Imma Maiol ha cedit al seu lloc a Ricard Gomà. La segona tinent d'alcalde deixarà la política activa al final d'aquesta legislatura.
José Montilla garanteix al departament, al Parlament, volem dir, que no hi haurà avançament electoral i que l'estabilitat del govern està garantida. Des de Convergència i Unió, Artur Mas avisa que el Congrés d'Esquerra Republicana no ha de paralitzar l'acció governamental.
La inflació situa el 4,4%, la taxa més alta des del 1995. A Catalunya l'IPC ha pujat una dècima i a la resta de l'Estat dues. El govern central, que ho atribueix al preu del petroli, ha admès que no és una bona dada.
De seguida us explicarem que el judici contra dos gironins acusats de cremar fotos del rei s'haurà de repetir, i és que l'Audiència Nacional considera que se'ls van vulnerar els drets perquè no se'ls va permetre declarar en català. Ara el trànsit. Connexió amb el nostre equip viari, Cèlia Quintana.
Bé, doncs veiem mig quilòmetre de l'antitud de la B7 a Mollet, sentit cap al sud, per un camió accidentat que obliga a tallar dos carrils. Hi ha 2 quilòmetres de retenció a la 2 al Bruc, sentit cap a Lleida, per unes obres que tallen un carril. També hi ha 2 carrils tallats a la C59 a Santa Perpètua, sentit cap al sud, per un accident que hi ha hagut fa estona. I veiem ara l'extrem sud de la Gran Via, de sortida de Barcelona, a l'altura de l'Hospitalet, amb retencions.
I el temps.
Els termòmetres continuaran aquesta tarda a prop dels 20 graus o fins i tot una mica per sobre en algunes comarques. Hi haurà sol a gran part del país, excepte en punts del litoral i del prelitoral de Girona i Barcelona, on tindrem núvols.
Arriben per fi els dies rodons a Renault.
I te'n pots aprofitar.
Perquè a tots els tallers Renault Serveis tens un 20% de descompte amb pneumàtics.
I amb els canvis d'oli ELF participes en el sorteig de 150 entrades dobles per assistir al pròxim Gran Premi de Fórmula 1 d'Espanya al circuit de Catalunya.
I recorda que només Renault Serveis manté la seguretat del teu Renault.
Obvi.
Xarxa Renault de Catalunya.
Vine a la FNAC i sorprèn el teu pare amb un bon llibre, la seva música o pel·lícula preferida o l'última novetat en tecnologia. I si ets soci, obtindràs doble puntuació el 17 i el 18 de març i participaràs en el sorteig de 5 estades gastronòmiques a les botigues a FNAC i a FNAC.es. On, si no?
M'acabo d'assabentar que ja puc aconseguir la gorra del meu equip, les ulleres de sol Quicksilver, la samarreta, el rellotge de cuir, el folre polar, la samarreta oficial, la bandera per animar el circuit.
Si portes la velocitat a la sang, uneix-te al millor equip. Passa pel teu concessionari Renault i aconsegueix els productes oficials de l'equip ING Renault FAU Team per aquesta temporada. I recorda que només Renault Serveis manté la seguretat del teu Renault. Obvi.
Xarxa Renault de Catalunya.
Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Us ho destacàvem en portada. L'Audiència Nacional ha decidit anul·lar el judici contra els dos independentistes gironins que van cremar una foto del rei i que no van poder utilitzar el català argumentant que s'han vulnerat els seus drets. La resolució marca un precedent pel que fa a la possibilitat de fer servir les diferents llengües de l'Estat espanyol i, si cal, proporcionar o no traductors en les vistes judicials. Girona, Isabel Jonala.
Els 18 magistrats de la Sala Penal de l'Audiència Nacional, presidida pel jutge Gómez Bermúdez, han acordat per unanimitat que repeteixi el judici contra Enric Estern i Jaume Roure. Els dos joves, durant la vista oral del 20 de novembre, van voler declarar en català, tot i la insistència del jutge Vázquez Don Rubià que la declaració havia de ser en castellà. L'Audiència Nacional revoca ara aquest criteri, fet que l'advocat defensor Benet Salellas ha dit que els dona la raó.
és precisament el que nosaltres demanàvem com a primer motiu en el nostre recurs d'apel·lació contra la sentència del tema de l'Enric i en Jaume. Demanàvem precisament que s'anul·lés el judici perquè era una, diguem-ne, una infracció contrària a qualsevol tipus de justícia que se'ns hagués impedit utilitzar el català a l'Audiència Nacional. Per tant, és una victòria que l'Audiència Nacional ens doni la raó, encara que sigui ara mateix amb aquesta qüestió merament formal.
La resolució de l'Audiència Nacional crea un precedent per la utilització de les diferents llengües de l'Estat espanyol en aquest tribunal.
És un quart i cinc de tres, una de cada quatre dones majors d'edat a Espanya i un de cada cinc nens presenten riscos de tenir problemes mentals. Són les conclusions de l'enquesta espanyola de salut que ha fet el mateix ministeri entre el juny del 2006 i el mateix mes del 2007. Madrid, Montse Sánchez.
La radiografia que fa l'enquesta sobre la salut mental dels nens és encara més preocupant entre els menors de 4 a 9 anys, segons ha destacat el secretari general de Sanitat, José Martínez Olmos.
Ofrece una información que puede ser muy útil, porque estamos hablando de riesgo de problemas de salud mental, ¿no? Pero en el caso infantil se exploran problemas de conducta, problemas de hiperactividad, problemas de relación con compañeros y de socialización. En ese sentido, además con cifras relevante, entre 4 y 9 años, 26% niños, en niñas 22%.
Més resultats de l'enquesta, un de cada 3 menors està exposat al fum del tabac al seu domicili i un de cada 5 no fa exercici físic, dada que està relacionada amb l'obesitat infantil.
Ara una dada optimista, esperançadora pel que fa a l'eficàcia de la sanitat pública catalana, i és que l'Organització Mundial de la Salut aplaudeix el sistema català de cures paliatives. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, l'OMS en reconeix com a referent a seguir aquest sistema que té l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients en fase terminal, Valèria Obereda.
El sistema català permet una atenció personalitzada que es tradueix en experiències basades en el respecte. Xavier Gómez Batista és el cap de la unitat de cures paliatives de l'Institut Català d'Oncologia.
Intentem proveir el compromís d'atenció. No m'abandonaran, tindré un equip competent que m'escolti, tant si estic al domicili com a l'hospital tindré accessible un equip, m'atendran les meves demandes, respectaran les meves decisions. Però si es donen aquests tres factors, vivim experiències realment memorables i d'una gran dignitat en el procés de morir.
Aquest és el primer model a tot el món que ha incorporat al sistema públic de salut i en 15 anys ha atès prop de 200.000 malalts.
Ara un fenomen de marginalitat i discriminació que també necessita la màxima atenció per part de les administracions, el dels sense sostre. Aquesta nit s'ha fet el primer recompte global dels sense sostre de Barcelona. És el primer pas per elaborar un estudi complet sobre la tipologia de les persones que viuen al carrer a la capital de Catalunya. L'estudi el promouen la Fundació Un Sol Món, la xarxa d'entitats socials i el mateix Ajuntament Purificació Barceló.
El director de l'estudi, el sociòleg Pedro Cabrera, explica que el perfil del sense sostre respon a un home cada vegada més jove i immigrant.
Durante los años 90 se iba incrementando el porcentaje de mujeres en la calle, pero curiosamente ese porcentaje se ha reducido porque la calle ha crecido sobre todo con el grupo de extranjeros, inmigrantes, que se han visto de vulnerables, en precarios y en excluidos, ¿no? Y esa es una población fundamentalmente masculina.
El recompte s'ha fet amb 700 voluntaris per 119 zones de la ciutat. Els organitzadors esperen tenir les primeres conclusions de l'estudi abans de l'estiu.
Obrim crònica internacional, cimera de primavera avui i demà dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea, i es reuneixen amb el rerefons de l'anunci de la probable integració de Croàcia com a membre de ple dret d'aquí a un parell d'anys a tot estirar. Els reptes davant del canvi climàtic i la proposta francesa per crear la Unió per la Mediterrània són alguns dels altres temes de l'agenda d'aquesta reunió. Brussel·les, Nando Zanoguera.
Els caps d'estat i de govern analitzaran la situació de l'entiment econòmic i els efectes encara no resolts de la crisi de les hipoteques als Estats Units. El president francès Nicolas Sarkozy presentarà la seva proposta d'Unió Mediterrània per impulsar la col·laboració amb el nord d'Àfrica. I els 27 també donaran al vistiplau un document del responsable de seguretat Javier Solana on alerta dels efectes col·laterals del canvi climàtic, per exemple, emigracions massives d'Àfrica i el Pròxim Orient cap a Europa d'aquí al 2020.
Hay elementos que tienen que ver con el destino de nuestro planeta, pero hay cosas que pueden venir antes del final del
destino de nuestro planeta, que tienen que ver con problemas humanitarios y problemas también de seguridad.
Abans de la cimera, el president de la comissió, José Manuel Durão Barroso, ha anunciat que Croàcia podria convertir-se en el 28è membre de la Unió el 2010, i és que una vegada que Zagreb ha desbloquejat un conflicte d'aigües territorials amb Itàlia i Eslovènia, Barroso vol acabar les negociacions d'adhesió abans del final del seu mandat, el novembre de l'any que ve.
Gràcies, Nando, des de Brussel·les. Ara ens n'anem al Mig Orient. L'Iran tanca avui sense entusiasme, per cert, la campanya electoral dels comicis legislatius que es faran demà. La depuració de les llistes reformistes, el silenci dels mitjans sobre els mítings i la prohibició dels cartells dels aspirants planen en una votació en què el poder preveu retenir la majoria dels 290 seients del Parlament. I tenim un enviat especial a Teheran, el Quim Olivares, que ja ha visitat el basar de la capital iraniana per captar els ànims de la població respecte d'aquesta cita amb les urnes. Quim?
Som a les portes del basar enmig del formigueig de ciutadans que fan les darreres compres pel Nowruz, la celebració del cap d'any segons el propi calendari iranià que se celebra la setmana que ve. Aquí certament la convocatòria dels comicis no sembla la principal preocupació. La crida a la participació que va fer ahir el líder Ayatollah Khamenei ha sorgit efecte, però en alguns casos com el d'aquest jubilat.
És una obligació nacional prendre part en les eleccions i per descomptat que aniré a votar. No hem de mirar el que faran o no els polítics. El que hem de fer és votar. És això el que compta.
L'Ayatollah advertia que no es podia caure en la propaganda d'Occident per no prendre part als comicis. Tot i això hem trobat aquest comptable que no s'amaga d'explicar-nos que no pensa anar a votar.
No penso anar a votar perquè diuen mentides. No fan altra cosa que mentir. No hi confio gens en els polítics. Han portat el poble a la pobresa.
Sigui com sigui, ningú vol opinar davant un micròfon dels milers de candidats desqualificats pel règim i que no es poden presentar als comicis de demà.
Gràcies, Teheran, i tornarem demà, dia que voten els iranians. Hi ha més notícies, més breus. Jornada de visites a la Capella Ardent de Cassia Maria Just.
La Capella Ardent, ubicada a Montserrat, ha estat oberta aquest matí fins a la 1 i aquesta tarda ho estarà des de les 4 fins a les 8. Demà es faran els funerals, presidits per l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, que comptaran amb una nodrida presència institucional catalana.
Celestino Corbacho diu que està a disposició de Zapatero per ser ministre.
El president de la Diputació de Barcelona i alcalde de l'Hospitalet de Llobregat ha assegurat que està molt tranquil davant de les travesses que el situen al capdavant d'un ministeri en el nou govern de Rodríguez Zapatero.
Els que ens dediquem amb això, pues, sempre estem a disposició, com no pot ser d'una altra manera. Tinc a Joan Rangel, estic jo mateix i altres companys. Pues sempre estem, lògicament, a disposició del que es considerin que en qualsevol moment.
La preinscripció escolar començarà just després de Setmana Santa.
Des del dimarts 25 de març i fins al 4 d'abril, les famílies hauran de fer la sol·licitud de plaça a l'escola que vulguin per al curs que ve. El curs 2008-2009 s'oferiran 25.000 places més que l'any passat en l'educació obligatòria per fer front al fort increment de la natalitat dels últims anys. Tota la informació sobre la preinscripció es pot consultar a la pàgina web gencat.cat/educació o trucant al telèfon 012.
Ja en temps de cultura, el Museu Egipci de Barcelona presenta una de les col·leccions de peces funeràries més importants de l'antic Egipte. Amb 2.700 anys d'antiguitat, serà la primera vegada, Montse Pujol, que es mostraran al públic.
Així és, Sarcòfags de l'Antic Egipte és el nom d'aquesta exposició, que mostra un total de 39 peces funeràries, entre les quals hi ha una mòmia i 28 sarcòfags que estaven guardats al magatzem del Museu Egipci de Turí, d'on mai n'havien sortit. El fet que siguin peces inèdites reforça la importància d'aquesta mostra, tal com explica el director de la Fundació Arqueològica, Jordi Clos.
Una exposició molt especial, perquè succeeix molt poques vegades que unes peces hagin sigut descobertes a l'any 1903. És la primera vegada que aquestes peces sortiran a la llum. És una exposició extraordinària, possiblement l'exposició amb més valor de les que hem tingut en el museu.
L'exposició s'inaugura demà i es podrà veure fins al 30 de setembre.
Gràcies, Montse. Una altra nota d'art clàssic. L'escultura de l'Escolapi ja ha arribat al seu lloc d'origen, Empúries, 99 anys després de ser descobert. Aquest matí s'han presentat les 38 activitats que al llarg del 2008 i el 2009 es faran per commemorar el centenari de les excavacions d'Empúries. Ara Borses torna al pessimisme als mercats financers. Aquí l'IBEX 35 opera en negatiu. Com la majoria de mercats europeus, l'euro i el petroli tornen a marcar màxims històrics. Anem a la Borsa de Barcelona. Josep Ramon Ruiz.
L'eufòria sobre els plans coordinats per diversos bancs centrals per millorar la liquiditat en els mercats del crèdit ja és història i els mercats ha tornat a la preocupació sobre l'estat de salut de l'economia global. Aquí l'IBEX 35, en línia amb la resta d'europees, opera a la baixa després de perdre els 13.000 punts amb la majoria de valors en negatiu. En verd, sobretot, Iberdrola avui enmig del rumor que la francesa EDF estaria comprant accions de la Basca i preparant una oferta de compra a 12,5 € per acció. En el mercat de divises, un euro desbocat continua la seva carrera alcista contra el dòlar després de superar per primera vegada des de la seva creació $1.56. I és que els inversors s'allunyen de la divisa nord-americana davant les perspectives d'una nova retallada de tipus als Estats Units. També ha superat un nou màxim històric el preu del petroli, el barril d'or negre Brent, per entregar l'abril es compra per sobre dels $106.
Dos quarts de tres, hi ha titulars.
Eduardo Zaplana anuncia que plega com a portaveu del Partit Popular al Congrés per fomentar la renovació del partit. Alberto Ruiz Gallardón també aclareix el seu futur polític. Seguirà com a alcalde de Madrid.
I José Montilla garanteix al Parlament que no hi haurà eleccions anticipades a Catalunya i que l'estabilitat del govern està assegurada. Des de CiU, Artur Mas avisa que el Congrés d'Esquerra Republicana no pot paralitzar l'acció governamental.
La inflació situa el 4,4%, la taxa més alta des del 1995. A Catalunya l'IPC ha pujat una dècima i a la resta de l'Estat dues. El govern central, que ho atribueix al preu del petroli, ha admès que no és una bona dada.
Catalunya Ràdio ha pogut saber que l'Organització Mundial de la Salut pren els programes catalans de cures pal·liatives com a model. Catalunya esdevé així referència en la millora de vida dels malalts terminals. Ara resseguim el territori. Tarragona, Colla Ballester.
L'Institut pel Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre avança aquesta mesura que els últims dies el riu no ha arribat al cabal mínim per poder-hi navegar. Tot i que ara ja s'ha recuperat, el cabal mínim arriba justament abans de Setmana Santa, quan s'ha d'obrir la via navegable que l'any passat van utilitzar més de 22.000 turistes.
A Lleida ens hi espera la Roser Parera.
Doncs sí, avui s'ha fet la primera fumigació per combatre la plaga de la mosca negra al riu Segre i al Cinca. Les temperatures suaus d'aquestes últimes setmanes han afavorit la reproducció d'aquesta espècie, que suposa un malson pels veïns dels pobles més pròxims al riu.
A Girona hi ha la Clara Jordan.
A banda de l'anul·lació del judici fet a l'Audiència Nacional als dos joves gironins que van cremar una foto del rei, que ja us hem explicat en aquest informatiu, us destaquem que 99 anys després de ser descobert, avui ha tornat al seu lloc d'origen la figura de l'Escolapi d'Empúries. Aquest dissabte es farà la seva presentació en societat.
I tanquem a Barcelona amb el Quim Balaguer.
L'Assemblea dels Conductors d'Autobusos de Barcelona ha decidit aquest migdia mantenir les vagues convocades cada dijous, pendents, això sí, dels resultats de la negociació que demà reprendran el Departament de Treball amb la Direcció de Transports Metropolitans. Avui hi torna a haver vaga i de 5 a 8 hi haurà serveis mínims.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
Factura online i t'estalviaràs problemes. Visita KLM.es i aconsegueix els bitllets als millors preus, facturació més ràpida i senzilla, amb la possibilitat de triar el seient i sense cues. KLM.es, deixa't d'embolics.
Encara que t'ho sembli, no ets a l'Amazònia, ets a CosmoCaixa. Aquestes vacances de Setmana Santa, CosmoCaixa t'ofereix un programa molt sonor amb activitats per tots els públics. Participa en l'espectacle Tot sona a la selva amazònica, que recrea la vida a l'Amazònia amb objectes curiosos i descobreix els extraordinaris poders del so al laboratori i el foc balla. I esperem del 15 al 24 de març, el dilluns 17 inclòs. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Problema 3587. Preguntant per una direcció a Xangai. Quin problema tens? Comparteix-lo a KLM.es i guanya unes vacances sense problemes. KLM.es, deixa't d'embolics.
Ara les notícies més pròximes per la demarcació de Barcelona a l'informatiu en desconnexió territorial. Nova jornada de vaga dels autobusos barcelonins, la quinzena. Els conductors reunits aquest migdia en assemblea han decidit mantenir les vagues convocades cada dijous, pendents, això sí, dels resultats de la negociació que demà reprendran el Departament de Treball amb la Direcció dels Transports Metropolitans. Unitat Mòbil a Barcelona, Gerard López.
L'Assemblea de Conductors, uns 500 aproximadament, ha decidit en aquesta ocasió que les vagues es mantenen cada dijous, però que es podrien retirar sobre la marxa sempre segons com vagi aquest mes de negociacions amb TMB, que comença a partir de demà mateix al matí. Per exemple, si en el cas de demà hi ha un mínim acord de principis, el comitè de vaga podria decidir aleshores aixecar la vaga prevista per dijous de la setmana que ve. El delegat de la CGT, Saturnino Mercader, resumia fa pocs minuts quin és el mandat que els ha fet arribar l'Assemblea.
A desconvocar la vaga dijous a dijous, sempre que hi hagi alguna cosa a sobre de la taula, que l'empresa posi alguna cosa de la taula. Això vol dir que demà, a la reunió que tenim de mediació a les 10 del matí, l'empresa ha de començar a dir com comença ja la reducció de jornada, a on comença, quan ens vol donar i com ho vol fer.
Amb aquest mandat també es podria donar el cas que hi haguessin vagues intermitents aquest mes. Això vol dir un dijous sí, un dijous no, segons sempre com evolucionin les negociacions. En principi, el comitè de vaga té potestat per decidir l'estratègia a seguir cada setmana, però també és veritat que en cas de dubte no descarten convocar una assemblea de treballadors, que sempre serien dijous, i que implicaria com a mínim una aturada de 4 hores. La data límit per arribar a un acord amb l'empresa és el dia 14 d'abril.
Gràcies, Gerard. Així estan les mobilitzacions dels conductors dels autobusos de Barcelona i ara una protesta que comença a portar cua, també. Un grup d'estudiants de la Universitat Autònoma acaba de tallar durant un quart d'hora l'A7, un fet que ha provocat retencions de trànsit en aquesta autopista a l'alçada de Cerdanyola. Ens n'hi anem en directe, última hora. Albert Segura, bon dia.
Hola, bon dia, Martí. Doncs una cinquantena d'estudiants, com comentaves, de la Universitat Autònoma de Barcelona han tallat l'autopista AP7 en aquest punt a Cerdanyola durant un quart d'hora per protestar per la implantació del procés de Bolònia. En Joel Sanz, portaveu del col·lectiu, assenyala que a més es demana la dimissió del rector de la universitat.
Estem demanant la dimissió del rector Lluís Ferrer per haver demanat intervenció dels Mossos d'Esquadra i que carreguessin contra un centenar d'estudiants que s'han reunit específicament a la Facultat de Lleida la setmana passada. Al mateix temps, estem denunciant l'implementació del procés de Bolònia, que suposa una agressió enorme contra la universitat pública i de qualitat.
Aquesta és la darrera actuació que organitza el comitè de vaga de la universitat després que la setmana passada una cinquantena d'estudiants, com podíem escoltar, es tanquessin a l'interior de la Facultat de Lletres i s'hi encadenessin. Aquesta nit, a més, els estudiants s'hi han quedat a dormir, aquest cop però sense incidents.
Gràcies, Albert. L'última hora a propòsit, tot plegat de la intervenció dels Mossos d'Esquadra fa uns quants dies al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Més notícies, les obres de l'AVE han tingut efectes negatius per la qualitat de l'aire a la zona metropolitana, concretament a dos punts, al barri de Sants de Barcelona i al Prat de Llobregat, on l'any passat van augmentar els nivells d'emissions de diòxid de nitrogen respecte al 2006. Valèria Obereda.
Aquest increment s'ha notat també en 6 punts més, a Barcelona, a l'Eixample i a Gràcia, i a Cornellà, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell i Santa Perpètua de Mogoda. Per capgirar aquesta tendència, el govern va aprovar, a mitjans de l'any passat, una setantena de mesures per restablir la qualitat de l'aire, entre elles la limitació a 80 km per hora a l'àrea metropolitana de Barcelona. El diòxid de nitrogen contribueix a la formació de partícules en suspensió, afecta l'ozó i a la llarga pot afavorir l'aparició de pluja àcida.
Des d'avui fins dissabte, Igualada acull la primera Fira Congrés d'Energies Renovables de Catalunya, Ecoenergètica. Un total de 150 congressistes de Catalunya, però també de l'Estat i de la resta d'Europa, seran a Igualada aquests dies per abordar els reptes de futur que planteja aquest sector en expansió. Anem a Osona. Anem a Igualada. Montse Martí.
150 experts en el sector intentaran dibuixar quins són els camins a seguir per afrontar els principals reptes que es plantegen de cara al futur immediat i que passen bàsicament per aconseguir que, a més de beneficioses pel medi ambient, aquestes energies siguin rendibles i competitives. Rita Puig és la directora de l'Escola Universitària d'Igualada, una de les entitats organitzadores.
El sector de les energies renovables és un sector que ha crescut molt els últims anys i que encara s'espera que hagi de créixer molt més. Per tant, hi ha molta feina a fer encara. Hi ha encara molts tipus d'energies renovables que estan en uns estadis primerencs de desenvolupament i que, per tant, encara cal molta feina per acabar-los de fer més eficients i rendibles.
Paral·lelament al Congrés es porta a terme la Fira. Amb un total de 3.000 metres quadrats al recinte de Calcarner s'hi reuneixen prop de 40 estands d'empreses, entitats i administracions.
I ara una altra notícia que també ens ha sorprès fa ben poca estona. Han trobat el cadàver del veí de Torrelles de Llobregat de 77 anys que ahir va desaparèixer després de sortir a passejar, Oriol Montner.
Doncs sí, els Mossos d'Esquadra han trobat el cos aquest migdia després d'haver-lo buscat des d'ahir a la tarda i també des de primera hora d'aquest matí. El cadàver ha aparegut en un barranc accessible a la zona de la urbanització de Can Coll, prop de la carretera BB-2005. L'home va sortir a fer la passejada que feia cada dia per una ruta coneguda pels seus parents, però ja no va tornar.
A la recta final, la informació del temps, la crònica meteorològica amb la previsió, Francesc Mauri.
Bona tarda. Doncs pronòstic meteorològic encapçalat pel sol aquesta tarda gairebé tot Catalunya i amb molta bonança, màximes properes als 20 graus o per sobre. De fet, ara mateix hi ha indrets on es superen clarament aquests 20 graus. Hi ha, però, una excepció que coincideix amb l'àrea més poblada del país. Unes poques comarques del litoral i prelitoral barceloní i gironí continuen amb intervals de núvols baixos. Aquesta hora, més trencats que en les últimes hores, però persisteixen. A mesura que avanci la tarda vespre s'aniran trencant més. De cara a demà farà sol, pujarà més la temperatura, però possiblement els núvols arran de costa seran presents, fruit de la presència de la boira, que demà podria, doncs, afectar alguns punts de la línia costanera. Dissabte, cel poc ennuvolat al matí, però acabarà amb el pas d'un front i ruixats al terç nord de Catalunya.
Gràcies, Francesc. Ho deixem aquí. Fins aquí l'edició d'avui de l'informatiu del migdia. Ricard Xifreu, Manel Gil, David Àngela, Mercè Muñoz, Montse Quadreny, Francesc Soler, David Badia i qui us parla, Martí Ferrero. Us esperem demà a partir de les dues.